9 i 44 minuts del matí, estem acostumats a veure'ls de dia i no estem pas acostumats a passejar-hi de nit, entre altres coses perquè l'horari dels Jardins de Terramar és el que és i a la nit, evidentment, els jardins estan tancats. En el marc de les celebracions del centenari dels Jardins de Terramar, Biodiversitat Sitges organitza aquest divendres i aquest dissabte, a partir de les 10 de la nit, no direm que una ruta, però sí una passejada per descobrir la vida nocturna a les basses dels Jardins de Terramar, aquestes basses naturalitzades de les quals n'hem parlat tantes vegades amb la gent de Biodiversitat. Jesús Codines, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicent.
Hem de suposar que la gent de Biodiversitat sí que us hi heu pogut passejar més d'un dia, més de dos, a la nit, pels Jardins de Terramar.
Sí, clar, clar, va ser una mica... Bueno, hem vingut alguns dies previs per poder una mica prospectar com van les poblacions d'amfibis en aquestes basses naturalitzades i, bueno, constatem que, bueno, que és un esclat de vida durant les hores nocturnes. De dia també hi ha molta presència de fauna, però, bueno, de nit és quan tot esclata i tot surt d'on surt del seu amagatall.
Utilitzarem, no sé si dir, una imatge i un so molt, molt gràfic. Estem acostumats, diguem-ne que majoritàriament, a la nit a escoltar el so dels grills. Diríem sí. Que és, diguem-ne, aquell so indissolublement associat a la nit a qualsevol indret, no? Mm-hmm. Però està clar, hem de suposar que els Jardins de Terramar hi ha d'haver bastanta més vida i sons bastant més diversos que aquest que tenim tan interioritzat, no?
Sí, i tant, i ara, a més, vull dir, ara la temporada estem en plena primavera i amb aquestes pluges encara molt més, així que els amfibis són un dels animals, no? El rauc de les granotes, dels gripaus, dels totis de les reinetes, que esclaten això del que deia, no? durant la nit. Un apunt, Vicenç, amb el tema dels grills, o sigui, també constatar la pèrdua d'aquesta sonoritat durant les nits, o sigui, sempre ho reivindiquem, no? La pèrdua de biodiversitat de les espècies, però realment, ara durant, exceptuant alguns mesos i en alguns punts focalitzats del poble, costa molt retrobar-nos amb aquests sorolls tan característics que solament els nostres avantpassats o les antigues generacions gaudien.
Per què?
Bueno, hi ha moltes...
Perquè no sé si tenim una visió equivocada o no, però ens semblava que de grills n'hi havia, en fi, muntanyes a cada cantonada, perquè els sentíem a tot arreu i fins i tot en l'àmbit més urbà també es podien sentir els grills.
Sí, de fet a Can Bota, aquí a Can Bota o a la plaça del Pouvedre, durant els mesos d'octubre-novembre, també canten algunes parelles, però... Realment, això el que constatem nosaltres és això, és amb el nou plantejament urbanístic, amb la desaparició també, o amb la poca voluntat de crear zones verdes, doncs, bueno, tot és asfalt i això impossibilita doncs, que hi hagi la biodiversitat més propera o dels nostres entorns més urbans.
Ara, des de la ignorància, poden haver desaparegut els grills, però en canvi més d'un dirà, escolta'm, però els escarabats, per exemple... Sí, o altres espècies d'aquest tipus, n'hi ha un munt. És per la brutícia, això, bàsicament?
Bueno, sí, segurament també per la deixadesa de tots els residus. Hi ha espècies molt més adaptables i molt més resistents que, per exemple, altres molt més vulnerables, com per exemple poden ser els grills, que és un insecte. I això també, això també influeix en la pèrdua de les diferents espècies. Per això... El sentit, no, de la naturalització de les basses, perquè bueno, des de que fa 3 anys es van poder fer el projecte, hi ha hagut un esclat de vida i una recuperació i una colonització de moltes espècies que han aprofitat aquests espais tan reduïts, no, per fer-se a casa seva.
Mm-hmm. Què passa de nit que no passi de dia?
Doncs de nit, hem de saber que això, que molts animals que ens envolten són molt tímids, sobretot tenen molts hàbits nocturns, sobretot els mamífers, com per exemple l'eriçó, que l'eriçó no en tenim a les zones periurbanes de Sitges, però bueno, seria un animal a poder potenciar de cara a si recuperen més espais verds. Però per exemple la guineu també surt de nit, és un dels mamífers que pot sortir de nit, aus nocturnes com el mussol, el xot, el gamarús, i sobretot també, no, el sentit d'aquesta activitat és sobretot la identificació dels amfibis que tenen el seu, diguéssim, bueno, el seu procés d'aparellament durant les hores del capvespre i la nit, les primeres hores de la nit. I clar, llavors és quan doncs, comença a raucar i és quan esclata tot allò que comentàvem.
Ens col·loquem en situació perquè aquesta activitat començarà des de la porta lateral dels Jardins de Terramar, perquè tothom ens entengui, no l'habitual amb la qual s'entra el jardí, sinó la porta lateral dels Jardins de Terramar, a partir de les 10 de la nit, i recomaneu, suposo que és també una obvietat, però val la pena dir-ho, que tothom hi vagi amb un alot, no?
Sí, que la recomanació és aquesta, que tothom porti un alot, tot i que hi ha il·luminació a les parts centrals del parc. És recomanable perquè, bueno, si veiem alguna això de les espècies, doncs les podrem enfocar millor, intentar això sempre, intentarem no molestar-les el menys possible, sobretot perquè anirem amb aquesta mesura
d'endavant. Perquè és obvi que la llum i el soroll els espanten, és a dir, un grup de persones, òbviament, suposo que genera una alteració en aquest silenci natural del parc, que suposo que d'alguna manera fa que també els animals es mostrin en alerta o es tornin a amagar o alguna cosa, sí?
Sí, i tant, i ho veurem. De fet, per això també recomanem, no, les inscripcions, perquè volem ser alguns grups reduïts entre 15 i 20 persones per això mateix, no? Per no afectar, doncs, amb les dinàmiques naturals del parc, perquè veurem que també hi ha espècies d'amfibis que no estan a les bases, sinó que estan per a l'entorn del jardí, no? O sigui, caminant tranquil·lament. I, bueno, i l'últim que voldríem és aixafar-ne un. I a vegades, quan entrem nosaltres, anem amb mesura d'intentar no afectar a cap individu o cap espècie. Però, bueno això és una activitat que té aquesta voluntat d'apropar, no? I de sensibilitzar, sobretot els més penuts, d'una riquesa natural que tenim a tocar de casa.
Per tant, primera condició, portar un alot. Segona condició, mantenir un cert silenci, hem d'entendre. Sí. I el recorregut que farà aquest grup d'entre 15 i 20 persones, quin serà?
Bueno, això, el punt de trobada serà la porta lateral dels jardins, al carrer Cristóbal Colón, i a les 10 de la nit. Llavors, bueno, farem algunes explicacions sobre una mica la fauna general que podem trobar de nit, amb algunes espècies, o sigui, crec que seran quasi impossibles d'observar, com per exemple la guineu o l'arissol, que deia que no tenim a Sitges. I llavors ja directament farem una volta primer perimetral per les zones on estava l'antic jardí dels antics, perquè a vegades allò també és la presència del tòtil, el gripau corredor, i ja després ja anirem a la corona dels jardins, que són les basses, i allà doncs, bueno, podrem veure les diferents espècies d'amfibis, baucans, i tenim la sort que estiguin molt actives, perquè també això depèn. A vegades, en períodes de pluja com el d'ahir, vull dir, s'animen més aquests dies. I ara, quan arriba ja el juliol i ja fa més calor, paren una mica el procés de reproductiu.
D'acord.
Però, bueno, farem... Digues.
Anava que em cridava l'atenció. O sigui que, en un període de pluja, les espècies estan més actives?
Sí.
Això a diferència dels humans, que segurament quan ve la pluja ens amaguem, des del punt de vista de les espècies naturals, la pluja és un incentiu.
L'aigua és una essència nostra com a ésser viu i activa, et dic, no només als amfibis, sinó també molts insectes, perquè les pluges, això, cargols, llimacs, és una mica l'esclat que et comentava abans de la vida.
A partir del que ens deia Jesús, i com a anècdota, el que era el Jardí dels Sentits ha estat, no sé si dir, ocupat per espècies animals així d'una forma o no? Tota aquella zona que quedava allà al fons, que molts varen visitar quan veritablement hi havia un recorregut i se'n feia alguna activitat ja a partir d'un circuit que havia estat pensat per un determinat objectiu, allò com ha quedat?
Clar, jo, Vicenç, no ho recordo.
Està clar.
Jo no tinc la memòria per dir-ho, de veure el Jardí dels Sentits com estava configurat. El que em comenten tant els jardiners com els veïns i veïnes de la vila, és això, és que hi havia, bueno, estava programat un itinerari per gent amb discapacitat.
Sí.
Per poder... I ara, doncs, bueno, des que nosaltres intentem allò d'observar la fauna i la flora d'aquell entorn, hem vist, bueno, una degradació, però que també aquesta degradació ve colonitzada també per altres espècies. Vull dir, ja, el que comentava, el tot i l'agripau, se n'aprofiten d'aquesta una mica, d'aquesta deixadesa, d'aquesta, bueno, de troncs mig morts, plantes deixades anar, perquè queden com racons més amagats i s'hi troben a gust.
Uh-huh.
El que sí que perd de dir és que dues parcel·les, aquests últims dos anys, dues parcel·les d'aquests jardins dels antics s'han recuperat gràcies a la implicació dels jardiners del parc, sense tenir una idea o una estructura tècnica darrere de l'Ajuntament. Els jardiners han sigut proactius i se l'han fet seu i han plantejat totes aquelles dues parcel·les com també plantacions de flora. Uh-huh. I que queda, estèticament queda molt potent.
O sigui que una vegada més, per iniciativa pròpia dels jardiners,
sí,
s'ha pogut millorar un espai que estava... D'acord?
Sí. Llavors el que queda l'únic són aquells, els murs aquells de pedra,
sí,
que abans era, no pedra, sinó terra,
sí,
una terra sorrenca, i allà quedava, en principi hi havia com plantacions aromàtiques, d'espècies, no?, que podies tocar, però clar, eren anuals, o sigui, això va durar un any, i entenc que l'any següent no va haver-hi un manteniment i allò va desaparèixer.
Mm-hmm.
Quedant, totes aquelles zones, tot aquests turonets, no?, pues perfecte pels nens per jugar amb la bicicleta, llavors allò ha quedat com un mirador cap
a... Està clar.
Per veure els trens.
Era mera curiositat per veure com havia quedat,
sí,
aquella zona, però suposo que la majoria de persones que participin d'aquesta passejada nocturna, l'interès principal són les basses, no?
Sí, clar. O sigui, el punt principal, i segurament a on estarem més temps, nosaltres més o menys hem configurat l'activitat amb hora i mitja de durada.
Uh-huh.
Perquè ja et dic, o sigui, no volem tenir un impacte allò molt, molt profund a l'entorn, ja en té durant l'any, i llavors és això, mitja horeta, 40 minuts estarem focalitzats a les basses, intentarem allò estar amb minuts en silenci, no?, perquè això també és la moda, no?, ara els banys de boscos, d'estar
sí,
10 minuts en silenci, això...
I escoltant, simplement escoltant i estant...
Simplement, sí, observant i escoltant, això és un exercici personal que també està en perill
d'extinció,
perquè ja estem en una societat influenciada per tot, no? Per la televisió, per tot, i això ja veureu que s'agrairà.
Partint del que ens deies, també és una pregunta molt òbvia, però per si de cas, es permeten fotografies?
Sí, que es podran permetre, sí, fotografies, sí. Bueno, a la zona principal hi ha il·luminació, però bueno, les altres és hi ha molta foscor, però sí,
mm-hmm,
però els amfibis, vull dir, no hi hauria cap problema, no s'afecta, no s'afectaria. Aviam, si veiem que tothom...
No, està clar.
Acaba la reflex i això, intentarem controlar-ho,
És a dir, amb mesures poden fer fotos.
Sí,
amb mesures,
sí, es poden fer fotografies, sí. A les xarxes socials aquests dies intentarem penjar algun vídeo que nosaltres hem pogut realitzar o alguna fotografia.
Uh-huh.
El cartell és allà, és un tòtil, és una espècie d'amfibi, un gripauet petit,
sí,
que, que vam fotografiar-lo amb el telèfon, amb el flash. O sigui,
doncs,
no hi havia cap problema.
Es va veure perfecte perquè veritablement la fotografia impacta, crida molt l'atenció. Estan en aquests minuts finals, estan els jardins com volíeu que estessin, Jesús?
Sí. A grans trets, sí, o sigui, la recuperació, ja et dic, de les basses ha sigut fonamental pels jardins, no només pels amfibis, sinó també pels insectes de dia, o sigui, tots els odonats, que són les libèl·lules, els insectes polinitzadors de tota aquesta flora aquàtica que s'ha generat, és importantíssim i és un dels punts que va en consonància amb la desembocadura i la Riera de Ribes. No són espècies que han colonitzat aquests espais pròpiament per si soles. Vull dir, nosaltres no hem tingut de fer res més.
Mm-hmm.
Es va fer el projecte de plantació de la flora aquàtica, omplir d'aigua, i moltes espècies han vingut per si mateixes, no? O sigui, els jardins han guanyat moltíssim amb el tema de les basses.
D'acord.
El que sí, que ara, ara farà falta un estudi de perspectiva per veure una mica com potenciar molt més aquest jardí,
mm-hmm,
no només l'estètica, Perquè, clar, hem de considerar això, que abans de ser... No, això no pot ser un parc natural, tot i que conté espècies protegides, com són els amfibis. Però no pot ser un parc natural, llavors ha de compaginar o hem d'arribar a l'equilibri, no?, de que hi hagi una presència d'activitats humanes, d'activitats com, per exemple, aniversaris que es celebren cada setmana.
Està clar, amb una certa també cautela, no?
Molt proper amb la natura i molt potent.
Són les 10, acabem només assenyalant. Les inscripcions s'han de fer al correu electrònic biodiversitatsitges@gmail.com, no?
Sí.
Per tant, tant divendres com dissabte hi ha entre 15 i 20 places disponibles.
Sí.
Aquelles persones interessades, biodiversitatsitges@gmail.com, l'activitat és gratuïta, però cal fer aquesta inscripció prèvia. Jesús Codines, gràcies.
Moltes gràcies, Vicent.
Que vagi molt bé, tant divendres com dissabte. Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Són les 10, no hi ha notícies avui perquè ja ho saben que hi ha la sessió final del judici de l'1 d'octubre. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.